Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, que és molta. Tenim prèvia de Champions, prèvia de gran partit demà per arrencar la fase de grups, Barça-Bayern a l'estadi del Camp Nou. Amb la prèvia del partit es parla de la relació Laporta-Koeman. Els protagonistes s'esforcen a destacar que tot està perfecte, però és evident que no hi ha massa feeling i que hi ha certa tensió en aquest matrimoni de conveniència. També hi ha debat sobre el sistema que ha d'utilitzar Koeman demà, si el 4-3-3 tradicional o la defensa de tres centrals, i sobrevola també encara el fantasma del 8-2 de Lisboa de fa una mica més d'un any. De seguida escoltarem a Koeman i a Busquets. Per cert, acabem de saber que Brad White haurà de passar pel quiròfan per operar-se del genoll esquerre, per tant estarà una bona temporada de baixa. La jornada de Lliga del cap de setmana ens deixa la derrota de l'Espanyol davant l'Atlètic de Madrid al minut 100 de partit. Gran primera part de l'Espanyol, que es va posar per davant el marcador. A la segona, l'equip de Simeone va empènyer i va treure tota l'artilleria i al final es va acabar enduent el partit al darrer moment. També va guanyar el Real Madrid en el retorn del futbol al Santiago Bernabéu, 5-2 al Celta. L'equip gallec es va posar dues vegades per davant el marcador, però al final els d'Ancelotti, amb Vinicius i Benzema tirant del carro, van acabar per endur-se els 3 punts. Avui es tanca la jornada amb dos partits més, Getafe-Elche a les 8 del vespre i Granada-Betis a partir de les 10 de la nit. Tenim ara mateix 3 equips amb 10 punts al capdavant de la classificació, Atlètic de Madrid, Real Madrid i València. Sevilla i Barça en tenen 7 amb un partit menys. A segona divisió, atenció que el panorama se li complica al Girona, que va tornar a perdre. Aquesta vegada 2-0 a Màlaga, van 3 derrotes consecutives i un punt dels darrers 12. Propera cita dissabte que ve, Girona-Valladolid. Hem tingut sorteig de Champions femenina aquest matí, el grup del Barça amb l'Arsenal, el Hoffenheim i el Koge danès. El Real Madrid amb el PSG, el Breidablik islandès i el Krakiv d'Ucraïna. En bàsquet, derrota del Barça a la final de la Supercopa davant del Real Madrid, 8-3-8-9. El Barça que va arribar a guanyar de 19 punts i se li va escapar a la final al darrer quart. Estava enfadat Jessica Vicius al final del partit. Tampoc li van anar bé les coses a la secció d'hoquei patins, que va perdre la Supercopa d'Espanya per 3-2 davant del Liceo. En motos, el Gran Premi d'Aragó, emocionant cursa de MotoGP, amb una bonica lluita entre Bagnaia i Marc Márquez, que es van dur el pilot italià. El Mundial Quartararo manté una bona avantatge al capdavant de la classificació sobre Bagnaia. El Gran Premi de Monza de Fórmula 1 ens deixa una de les imatges esportives del cap de setmana, l'accident entre Verstappen i Hamilton, tots dos fora d'una cursa que va acabar guanyant Ricciardo. Sainz va acabar 6è i Alonso 8è, i l'altre gran nom propi del cap de setmana és el de Daniil Medvedev, campió de l'Open USA, superant a la final a Djokovic per 6-4, 6-4 i 6-4. Djokovic es queda, per tant, a les portes de fer història i d'assignar el que hagués estat el quart gran slam de la temporada, una fita que encara ningú ha aconseguit a la història del tennis. Avui comentarem la jugada, com cada dilluns, amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, i la pregunta del dia que us formulem a Esports Cope, com sempre, via Twitter en clau Barça, és sobre el sistema que ha d'utilitzar demà Ronald Koeman. Ha de jugar amb defensa de 4 o amb 3 centrals? Creieu que amb defensa de 4 la majoria, el 62%, que amb 3 centrals el 38%. I en clau espanyol us preguntem per què va perdre l'Espanyol ahir. Per una mala segona part, 43% dels vots, pel potencial de l'Atlètic de Madrid, 33%, o per l'afegit de 10 minuts, 24%. El Marc Peires està al control de so, el Miguel Jorge a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es por solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sona Esports Cope, la sintonia de la Lliga de Campions, perquè demà arrenca una nova edició d'aquesta màxima competició continental i ho farà amb un gran partit al Camp Nou. Barça-Bayern, un partit que francament fa una mica de por, veient com està el Bayern, que dissabte li va guanyar 1-4 al Leipzig, i veient com està el Barça, que ha perdut potencial, que té baixes importants i que està en una fase encara molt inicial, molt prematura de la temporada, el 8-2 de fa una mica més d'un any, sobrevola també pel partit de demà. Busquem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Hi ha moltes coses per comentar i molts documents per sentir, però comencem per lo més novedós, que és el tema Brad White. Acabem de conèixer que finalment el futbolista danès, Helena, haurà de passar pel quiròfan, eh?
No ha pogut esquivar l'operació. Martin Braithwaite, que estarà una llarga temporada de baixa en els propers dies, ha informat el Barça haurà de passar pel quiròfan per operar-se del genoll esquerre. La seva lesió, femoropatelar, no ha respost al tractament conservador i no li queda una altra que operar-se. El Barça no especifica el temps que estarà fora, però tot apunta que entorn als 3-4 mesos es perdrà el davanter danès, que se suma a les absències en atac d'Ansu Fati, d'Agüero i Dembélé. De cara a demà tampoc hi serà Serginho Dest, avui s'ha exercitat al marge. La llista la donarà Koeman al migdia, després de la seva sessió d'entrenament. Les bones notícies entre tantes baixes són Jordi Alba, entrenat amb el grup, superats els seus problemes musculars, i també els capitans Piqué i Sergi Roberto tindran l'alta mèdica.
Ja farem demà a l'Oto Koeman, però sobretot en atac problemes per Koeman, eh?
Sí, és que està en quadre, eh? La davantera és indiscutiblement fils de paix, segur. 7 gols en 6 partits entre el Barça i la selecció holandesa. I després, els altres noms propis són Luc de Jong, encara no ha debutat, ell diu castellers, que està disponible. Diu Koeman que està bé, ha passat menys temps parat després de superar una lesió al genoll que Coutinho, i que és important que tingui minuts, veurem si és o no titular. Coutinho ha dit al tècnic que cada dia està millor, va rebre l'alta el 8 d'agost, però porta 9 mesos sense competir i necessita encara minuts per estar al 100%. Com a alternatives també hi ha Youssouf Demir, només té 18 anys, ha debutat uns minuts a Sant Mamés, i Gavi, que també ja s'ha estrenat amb Koeman, ahir només va disputar 45 minuts amb el filial, ordres de club per si Koeman el volia fer jugar demà contra el Bayern.
Molt bé, doncs veurem, després parlarem també del sistema, que és un tema del qual se'n parla, veurem si jugarà Koeman amb dos davanters o amb tres, però en aquesta zona de l'equip està en quadre el tècnic holandès. Comencem a sentir els protagonistes, Helena, que han parlat Koeman i Busquets, i un dels grans temes que hi havia sobre la taula, perquè se n'està parlant molt a les últimes hores, ha parlat Laporta, n'ha parlat Koeman en diverses entrevistes, és a com està aquesta relació entre el president i l'entrenador, que els dos van dient que és bona, que parlen, que tot està perfecte, però és evident que entre aquests dos personatges hi ha tensió.
Sembla un matrimoni de conveniència, total, eh? El de Laporta i Koeman. Avui, un dia més, en la prèvia d'un dels partits més importants de Champions, l'entrenador s'ha vist obligat a tornar a respondre per aquesta relació amb Laporta, després de declaracions creuades, després de certa tensió, com deies, i que, a més, el tècnic no se n'amagués, s'ha sentit molest per les filtracions de Laporta a la premsa. Koeman admet que hi ha hagut cosites, però vol deixar clar que la relació és bona.
Si hay cosas, nos hablamos, entonces que al final, como yo y el presidente, queremos lo mejor para el club. Yo creo que siempre el club es lo más importante, entonces, pero claro que hay cosas que nos hablamos, entonces ni un problema con el presidente, y además que viene bastantes veces aquí, que nos hablamos y nos hablamos cosas del club, entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja, claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Ha volgut dibuixar una mica un escenari Disney, però ha admès que hi han hagut cosetes. Ha volgut desmentir també Koeman que la seva relació, la seva renovació estigui condicionada. Ara mateix, escoltant-lo, fa la sensació que està tot parat, tot en stand-by, perquè diu que l'important és el futur del club, no el de l'entrenador.
No es verdad que hay condiciones y no quiero decir más sobre mi contrato porque de momento no estamos hablando sobre este tema. Ser entrenador de Barcelona es ganar partidos y al final sabemos que estamos en un momento donde cambiamos cosas en el equipo y hay que aceptarlo y trabajar. Y los demás no es importante. Mi futuro no es importante. El futuro del club y del equipo es importante y vamos a tener una oportunidad mañana contra un equipo muy bueno de competir y esto es más importante que mi futuro.
També ha hagut de matitzar Koeman les declaracions a la televisió holandesa NOS, on deixava un titular, gracias a mí el club tiene futuro, ha dit que es referia que és un entrenador que aposta d'una manera decidida pels joves pensant en el futur de...
Això és veritat, això és veritat. Aposta pels joves.
Sí, sí, és que han debutat Nico González, Gavi i Yusuf Demir en tres partits de Lliga.
Mm-hmm. Sí, sí. Clar, avui estan el capità també en roda de premsa, se li havia de preguntar per aquest tema, perquè al final la relació entre el president i l'entrenador afecta l'equip també.
Sí, perquè Sergio Busquets és el primer capità i se li ha preguntat, no?, per aquesta relació de tensió entre Koeman i Laporta. Diu Busquets que creu que tots volen el millor pel club i que si tenen algun problema que ho parlin entre ells.
Quizás es un tema que tenga que hablar entre ellos. Cada uno es dueño de sus palabras y de sus declaraciones, ¿no? Al final, lo que queremos todos es el bien del equipo, el bien del club, de la afición, de la entidad y yo creo que ellos también lo quieren. Así que, bueno, pues si tienen algún problema entre ellos habrá que hablarlos, pero yo creo que no es así, que cada uno ha dado su opinión y que, como he dicho antes, lo que queremos es lo mejor para el equipo y para el club.
I en la línia del club i del discurs de Laporta la setmana passada també ha traslladat un missatge de confiança en Koeman, en el seu staff. Diu que estan tots al mateix vaixell i que s'ha de deixar treballar l'entrenador.
Hemos estado en situaciones muy difíciles en los últimos años, incluso en un pasado muy, muy corto de tiempo, de muchos cambios a nivel de jugadores, de presidencia, de todos los estamentos del club y bueno, pues él ha sido parte fundamental porque para eso lo trajeron, para hacer ese cambio en unas circunstancias muy difíciles que se sumaban a las de la pandemia y yo creo que ha tenido un gran impacto, que él sabe lo que quiere, tiene mucha experiencia, él quiere trabajar y en ello está.
Molt bé, doncs em temo que serà un tema recurrent durant tota la temporada, aquest tema de la relació entrenador-president. Laporta ha intentat, en aquella entrevista de TV3, enfortir la figura de l'entrenador, però al final el que ha aconseguit és que parlem durant molts dies de tot això. Koeman també ha contestat en entrevistes i queda clar que és una relació que és més aviat feble i que si la pilota va entrant, doncs la cosa sostindrà i que si la pilota no entra, Koeman estarà en una situació complicada. Parlem del partit, Helena, que és un molt bon partit. Es parla molt del sistema que pot utilitzar Koeman, que igual davant un equip del potencial del Bayern estaria bé protegir-se una mica més. Hi ha el 8-2 que sobrevola el partit de demà, és inevitable també. Es parla de l'absència de Leo Messi. Són els principals titulars o els principals temes que hi ha sobre la taula a l'hora de parlar del partit de demà.
Sí, a voltes amb el sistema, que també és un dels temes d'actualitat i recurrents en les rodes de premsa de Ronald Koeman. Se li ha preguntat directament per si pot apostar pel 3-5-2, ja que en els tres primers partits de Lliga hem vist que mantenia el 4-3-3, i el tècnic ha dit que no és tan important la disposició, que no és tan important el sistema, i té clar com se li pot fer mal a aquest Bayern, sobretot protegint-se i protegint la pilota.
Más importante que hablar de un sistema es proteger tu juego, porque si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño, porque el Bayern es un equipo que físicamente está a tope y sobre todo cuando roban el balón son muy rápidos hacia arriba. Entonces es importante tener balón y importante buscar espacio donde hay para salir con balón desde atrás. Yo creo que esto es la clave de tener un buen resultado en el partido de mañana.
I ha volgut també llançar un missatge d'esperança, d'optimisme de cara al partit de demà. Diu que físicament el seu equip està molt bé, que li poden fer mal al Bayern de Múnich. És cert que encara està molt present en la memòria dels culers i d'alguns futbolistes que van protagonitzar el 2-8 a Lisboa, però creu que s'ha de canviar el xip a Ronald Koeman. Això diu de la humiliació del Barça fa un any i mig contra el Bayern.
Estamos hablando de, bueno, tampoco mucho tiempo, un año, más de un año pasado, donde había varios jugadores de esta plantilla, de este equipo, que han sufrido muchísimo esta noche. Y claro que es algo para tener en cuenta que tenemos una posibilidad de cambiar esto.
Doncs possibilitats de canviar això. També ho espera Sergio Busquets. Com a portaveu del vestidor, el capità ha reconegut que la sortida de Leo Messi el va deixar en estat de xoc per tot el que suposava per l'equip i per la seva família, però no descarta que aquest Barça pugui guanyar la Champions sense Leo Messi. Posa l'exemple que també ha posat el Ronald Koeman, l'entrenador del Chelsea.
El futbol pot passar de tot, no? Sabem que l'any passat, per exemple, el Chelsea amb una gran plantilla no entrava a primera hora dins del grup dels favorits i va guanyar la Champions. Al final és molt important com estem a nivell col·lectiu, a nivell d'equip, que és el que prevaleix avui en dia normalment en el món de futbol. Sabem que no tenim el Leo, que no tenim les seves individualitats, però ho hem d'intentar i amb això estem, no? Estem il·lusionats amb una nova etapa, amb una nova Champions. Demà comença, sabem que no serà un partit fàcil. Tenim molta ambició amb aquest equip i en començar bé la Champions i mica en mica doncs, ser un equip molt sòlid, rival dur i que ens doni doncs, per arribar a competir i per què no.
Se li ha preguntat a Busquets també si el 4-3-3 és innegociable. Respon.
Jo crec que depèn de tot, no? De una mica de l'equip contrari, encara que sempre has de ser fidel al teu estil i el que vols i la teva proposta, però també els jugadors que tinguis a la plantilla o que estiguin disponibles per jugar, jo crec que és una barreja, un cúmul de moltes coses, i si som menys previsibles, doncs molt millor, no? Tindre moltes variants, jo crec que pot estar molt bé i el que més ja depèn de l'entrenador i de la seva manera de pensar i de preparar els partits i el que vulgui del nostre equip.
I ha destacat a Busquets que Memphis és un gran fitxatge i ha dit una cosa que ja estem veient tots, que s'ha adaptat molt bé al vestidor, que la predisposició que té és molt bona per crear bon ambient, per aprendre, i que jugadors així, com Memphis Depay, sempre són benvinguts al vestidor.
Perfecte, doncs així està el Barça, ens ho ha explicat l'Helena Condis, estem en contacte, Helena, gràcies.
Perfecte, adeu.
Que vagi bé. De seguida mirem cap al Bayern.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Parejita. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sé que fa una mica de por, però hem de mirar cap al Bayern de Múnich, també. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que arriben aquesta tarda a Barcelona, venen després de golejar 1-4 al Leipzig, aquest dissabte a la Lliga Alemanya, que és un rival també fort, al Leipzig, i arriben amb el dubte de Gnabry, no?
Sí, Nagelsmann només deixa Múnich a Tolisso, és el que ha explicat a la roda de premsa. Serà la baixa del mig camp dels alemanys. Sí, estarà la referència absoluta del Bayern els últims anys. Robert Lewandowski ha explicat al tècnic del rival del Barça que el polonès va descansar el cap de setmana per precaució i per estar de titular demà al Camp Nou. De la resta de dubtes, com deies, Gnabry ha entrenat bé aquest matí a Múnich i demà comprovaran si pot jugar o no. Ho faran a la gespa del Camp Nou i veuran si pot estar contra el Barça. I en el cas de Koeman, jugarà, però no sortirà de titular. És el que ha dit Nagelsmann. Ha explicat també que demà l'11 titular del Bayern de Múnich serà només de jugadors que estiguin bé físicament. Venen alguns de lesions i no forçaran perquè, com deia, demà no es juga en la Champions. Serà el primer partit de la fase de grups, però demà no es guanya ni es perd la Champions, passi el que passi. Per cert, el Bayern arribarà a les 5 de la tarda a Barcelona, aterraran i estaran allotjats a l'hotel Vela de Barcelona.
Doncs vinga, sentim el tècnic i també a Neuer, que són els dos representants del Bayern que han entès als mitjans aquest matí.
Sí, a la una del migdia hem escoltat a tots dos. Evidentment, un dels temes de la compareixença era Leo Messi. Nagelsmann explicava que el Barça no és més dèbil, però que seguirà sent un rival molt difícil i que hauran de fer un partit perfecte per guanyar demà al Camp Nou. Ha recordat que sense Leo els blaugranes han jugat bé, amb un altre sistema, això sí, i ha destacat la presència de dos jugadors de Ronald Koeman que ajuden a fer oblidar l'absència de Messi.
I analitzant el partit, si són més fuertes, més débiles... El Barça no se sabe, son diferentes. Claro que falta la ausencia de Messi, es un jugador extraordinario, pero tienen otros jugadores con muchísimas calidades que pueden asumirse las responsabilidades de Young y Pedri, por ejemplo, que son jugadores claves, muy jóvenes.
Déu-n'hi-do, ha destacat a De Jong i Pedri sense que ningú...
A De Jong Frenkie, no? Imagino.
Ah, exacte. A Frenkie De Jong, sí, sense que ningú li preguntés per noms exactes. També era un dels temes d'aquesta roda de premsa el 2-8, deia Nagelsmann que ell segueix estant nerviós per demà, encara que dormirà bé, però té moltes ganes de jugar contra el Barça, i el capità dels alemanys, Manuel Neuer, explicava que la davallada de Lisboa és passat perquè tots dos equips tenen jugadors diferents.
Uno no olvida partidos com estos... Pero es un equipo diferente ahora. Ese partido, como el partido de Lisboa, era una final. Siempre ha dolido en Barcelona el partido, pero ahora tenemos dos partidos en nuestro grupo y nos podemos enfrentar con los mejores de esta competición. Y es nuestro primer partido. Empezamos nuestro viaje y queremos ganar o obtener un buen resultado mañana.
Tampoc no hi era esperar un Barça més dèbil, com deia Nagelsmann. Una altra de les preguntes era sobre qui és el favorit d'aquest primer partit de la fase de grups de la Champions. Nagelsmann, tot i que reconeix que lluiten per ser un top 3 a Europa, no pensa en qui és el favorit per guanyar demà.
Ja, favorit o no favorit.
Favoritos o no, és una cosa que queréis hablar vosotros de la prensa, però cada uno quiere hacer un buen rendimiento, un buen partido, tener el justo enfoque... Y al final, ¿quién va a ser el favorito y quién es el underdog? Son dos gran clubes que se enfrentan. No es determinante quién es el favorito. Depende de la forma en el día y la motivación de los jugadores. Nosotros vamos a ser muy motivados para el partido de mañana.
Serà important el partit de demà al Camp Nou en públic, un 40% de l'aforament del Camp Nou, i tant Neuer com Nagelsmann deien que estan il·lusionats amb jugar en públic a un gran estadi, a un dels millors estadis d'Europa, deien, i com a molt podran tenir 2.000 seguidors que podran viatjar com a molt per reanimar el seu equip, per reanimar el Bayern de Múnich.
Demà analitzem detalladament aquest Bayern de Múnich de Nagelsmann. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Una cosa més amb blaugrana, que Javier Tebas, el president de la Lliga, en una entrevista al diari Sport, va venir a apuntar a la porta com a principal responsable de la sortida de Leo Messi i el va acusar d'estar sotmès al Real Madrid i a Florentino. No es va fer esperar la resposta de la porta als mitjans del club.
Bé, m'han semblat unes declaracions aquestes del Javier Tebas impròpies del president de la Lliga de Futbol Professional. En lloc de buscar la concòrdia i l'enteniment, el que busca constantment el senyor Tebas és l'enfrontament i el conflicte. Ja ens té acostumats per això els culers, ja ens té acostumats, i afortunadament sabem qui és el senyor Tebas, que sempre ha tingut doncs una obsessió malaltissa amb a veure com pot d'alguna manera en fi, perjudicar el Futbol Club Barcelona i els seus valors. Està dient que el Messi no s'ha quedat al Barça i ell ha sigut el principal actor pel qual doncs, no s'ha pogut retenir el Messi al Barça, perquè va ser la pròpia Lliga, amb el seu excés de zel i aquesta obsessió que té per al financial fair play el senyor Tebas, de ser més papista que el papa, doncs va aconseguir que Leo Messi no es pogués quedar al Futbol Club Barcelona.
Es van passant la pilota. Tebas diu que el responsable de la sortida de Messi és Laporta i Laporta que és Tebas. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Abans del debat amb el Minguella i el Poli, un apunt sobre el Real Madrid, que es va imposar per 5-2 al Celta en el retorn del futbol al Santiago Bernabéu, amb Benzema i Vinícius com a noms propis del partit.
Benzema, 5 gols, 4 assistències. És a dir, ha intervingut en 9 dels 13 gols que de moment ha fet el Madrid en aquesta Lliga i, a més, recolzat per el que semblen brotes verdes d'Eden Hazard i un gran Vinícius, que està en un estat de forma impressionant i amb molt de cap, molt més talent i molt més pausa a l'hora de definir cap a porteria contrària. Però Benzema és un vi que cada dia millora una mica més en aquest vestidor del Madrid.
No, me siento bien con el apoyo de mi entrenador, del presidente, de los jugadores y de la afición. Y como he dicho, si puedo ayudar con mis goles y mi asistencia, soy muy contento. Vini es un fenómeno, es un joven y me gusta mucho jugar con él, hablo mucho con él y hoy era demostrado que puede jugar siempre en este equipo.
Un Vinícius que va anar a abraçar-se al públic després de fer el seu gol. Després en parlarem d'això. El Madrid fa gols, però també encaixa. És un equip que està notant les sortides del vestidor de Ramos i de Varane. Per tant, el tècnic Ancelotti destacava aquest aspecte també.
Yo creo que el equipo ha mostrado mucha calidad ofensiva con Karim, con Luka, con Hazard, con Vinicius. Lo que no era tan claro es la organización defensiva que tiene que mejorar. Nos hemos complicado el partido al principio y después el principio del partido hemos regalado demasiado.
Dos apunts més. Ja sabem que Bale té una lesió als isquios de la cama dreta. El comunicat del club parla d'una lesió de llarga durada. Segons Melchor Ruiz, Bale estaria entre mes i mes i mig fora dels terrenys de joc. També hi ha llista pel partit de Champions al camp de l'Inter. Tornen Jovic i Alaba, cauen, sorprenentment, Marcelo, que va jugar ahir, i Mendy.
Les 3:31 minuts de la tarda, això és Esports Cope, mínima pausa i obrim el debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Els dilluns, com sempre, amb la parella mítica, Josep Maria Minguella, bona tarda.
Què tal, amics? Com esteu?
Molt bé. I tu, Minguella, què tal?
Bé, home, mira, aquí esperant el debat per a veure si veig la cosa clara, que no està clara, això del Barça, però bueno.
No.
Tenim de tenir esperança. Sempre esperança és l'últim que esperem.
Tens molta por de cara al partit de demà o què? O...
No, però vull dir, bueno, tenim un equip que és el que és, molts problemes, lesionats, dubtes, i per l'altre costat pues, el Bayern sempre és el Bayern, i aquests alemans, sobretot el Bayern, no fuixen mai. Aquests és igual que sigui el primer partit de la lligueta que sigui l'últim. Sempre tenen l'esperit aquest alemany, que el Bayern és el principal representant, perquè la lliga alemana una cosa és el Bayern i l'altra són els altres equips que juguen contra ells. I, bueno, i segur que vindran amb moltes ganes, però i vull recordar el soci seguidor del Barça que l'última vegada que va venir el Bayern, l'última vegada de les últimes, va guanyar el Barça 4-0.
S'ha de jugar.
Que se'n pot guanyar. No? Sí. El Barça és diferent, el Barça segurament, jo no me'n recordo ja, però tenia el Xavi, tenia el Iniesta, tenia el Leo...
Això ja estàs parlant de fa anys, no, Minguella?
Bueno, el que va dir l'última vegada que va venir aquí, jo me'n recordo que el dia del partit, el dia abans, hi va haver el sopar oficial, jo vaig anar a sopar amb el Genes, que era el president, i jo sols el Juan Carlos I, que ells estaven aquí. Vaig anar allà i el sopar oficial no sé on es va fer, i jo vaig sopar amb ell i tal, i estava content i tal, no sé què. Al cap d'unes hores el Barça va guanyar 4-0. Mm-hmm. Però no pel sopar jo, meu,
perquè tocava. No, perquè el Barça tenia un grandíssim equip aleshores.
El Barça tenia un gran equip.
contento.
Poli, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien, hombre, medio asustados, yo por lo menos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque mañana... No, bo.
¿Mañana qué?
Vi el Bayern, el sábado contra el Leipzig y...
Viste a Lewandowski más bien, ¿no?
Sí, vi a Lewandowski y un montón más, porque todos van como aviones.
No, tiene un equipo.
Kimmich, Alfonso Davies...
No, todos.
Tienen buen equipo, Poli, y además tienen el espíritu este luchador. Para ellos no hay bromas ni tal, tienen este espíritu. Cambian los jugadores, porque ahora han cambiado bastante entre una cosa y otra. Y los que vienen tienen el mismo espíritu. Guerra,
totalmente,
lucha,
totalmente.
Poner pierna, chutar, fútbol ofensivo. Bueno, eso es la característica.
Pero es un equipo muy cuajado, que lleva ya bastante tiempo, José. Este equipo, tú sabes, y encima con Kimmich anda extraordinario. Luego Goretzka, claro, fantástico. Pero... Todo, es que están todos. Nabri, sí, cualquiera, Sané, todo lo que tuviera.
Fíjate. Han perdido a Lam, han perdido a Álava, han perdido a Ribery, han perdido a Robben, han perdido a... No han perdido, han cambiado y tal.
Sí.
De todo, los que vienen serán diferentes, pero tienen los que eligen sus jugadores tienen que tener ese espíritu ofensivo, atacante. Vamos adelante.
Es que ha dicho una cosa que para mí es muy importante. Yo creo que esta gente tiene una filosofía, tiene una forma de trabajar y no se salen del guión. Tú te das cuenta que no se salen del guión, ¿eh? Ellos saben a lo que van, saben las necesidades que tiene el equipo, saben dónde tienen los puntos flacos o flojos, podemos decirlo, y a partir de ahí fichan los jugadores que van para ese puesto. Claro, no fichan por fichar que sea una estrella. No. Si a mí me hace falta un lateral izquierdo, firmo un lateral izquierdo. Y me da igual que sea de estas calidades porque yo sé lo que quiero. Si quiero un interior, pues quiero un interior. Eso es lo que hace. Que eso no lo hace cualquier equipo y tú lo sabes perfectamente, ¿eh?
No, pero tú fíjate que ellos tienen una estructura muy sólida.
Sí.
El club tiene unos inversores, bueno, unos socios, son muy potentes, el gobierno de Baviera, Adidas, tal, que tienen casi... no llegan al 50% del club y el resto es de vosotros.
Sí.
Y entonces, con esta organización han puesto hace años a exjugadores míticos al frente y hay una normativa y la siguen todos. Y el que no la sigue, fuera.
Efectivamente.
Ha estado Beckenbauer, ha estado Genes, ha estado...
Romenigue.
Kahn, todos estos. Y forman una piña... Y no se pelean entre ellos, y forman parte del club y tienen esta... Yo que en mi época tenía mucha relación con ellos, sobre todo con Uri Genes y Rummenigge, o sea, te das cuenta de que es difícil encontrar clubs con esta mentalidad y esta organización.
Pero fíjate, pero una cosa que te quiero decir, que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, además que más de acuerdo no puedo estar, con la mentalidad y con el rigor y la seriedad que lo llevan a cabo.
Aquí,
por encima... De cualquier cosa está el club, no nadie,
ni el presidente,
ni el vicepresidente, ni el entrenador, no. Aquí hay un club que se llama Bayern de Múnich y esto es lo que vale. Y la historia de este club es la que vale. Y el que se salga de este guión va fuera, como tú bien has dicho, va fuera.
Eso
es lo que nosotros somos incapaces de hacer. Y tú lo sabes perfectamente.
Tenemos otra mentalidad.
Exactamente. La latina, vamos a poner la latina.
El español no es el teutón. ¿Entiendes?
No, para nada.
Para algunas cosas también va bien, Poli, tener una mentalidad un poquito, a lo mejor nos divertimos más, no sé, ¿no?
A ver, yo en eso estoy de acuerdo contigo, que nos divertimos más, nos lo pasamos fenomenal. Nosotros vivimos de la manera, pero escucha, cuando tú riges un club o representas a un club o eres directivo de un club...
Hay que tener rigor.
Exactamente.
Sí.
Pero además es
una ideas claras, que... control, tal...
Joan, es que eso es lo que demandamos.
Mira si son listos los alemanes, que cuando quieren divertirse, ¿dónde van?
A España, ¿dónde van a venir? A España.
Va de Andalucía,
Mallorca,
Canarias.
Claro. No, pero sí, lógico.
A ver mañana qué pasa. Y bueno, el Madrid bien. Ayer, ¿no? Poli, Benzema sigue en un gran estado de forma. Y Vinicius juega igual de bien que el año pasado, pero ahora las mete dentro, además.
Sí, ha habido una mutación extraordinaria.
El chico ha afinado la puntería,
Ha mutado totalmente, pero sobre todo, fíjate, yo creo que más que nada es mentalmente. Yo creo que psicológicamente él, el año pasado, estaba con una ansiedad extraordinaria. Yo creo que Ancelotti ha sabido pausarle, ha sabido darle a lo mejor ese toque de confianza, de seguridad que se lo ha transmitido. Y el chaval, ¿tú has visto cómo termina la jugada? No se acelera, ahora no se acelera, se ha pausado. A ver, ¿viste cómo levanta ayer la cabeza, cómo mira al portero? Y cuando le ve al portero, se la pone al lado tranquilamente con el interior del pie, como si lo hubiera hecho toda la vida. Ahora, te voy a decir una cosa, no vamos a tirar las campanas al aire, porque nos hizo dos el Celta, nos pudo hacer otros dos, sí. Tuvo un montón de ocasiones. Bueno, hay que hacer un equilibrio entre lo que es el ataque y lo que es la defensa. Yo creo que Ancelotti se equivocó ayer, y te lo digo habiendo ganado el partido como lo ganó, ¿no? Con la autoridad que lo ganó en ese sentido. Pero yo creo que tanto Casemiro como poner a Valverde, creo que me parece que fue un riesgo innecesario, con los dos como venían, llegando el sábado, el viernes por la tarde, teniendo que jugar el domingo con el jet lag, el viaje y todo eso, ya lo dije ayer. Pero bueno, le salió bien. Y bien, vamos a ver contra el Inter. Si esto, mira, esto está muy bien contra el Celta, y lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh?
Europa te mide, Europa te mide.
Claro, ahora ya, mide. Ya llega el Inter, llega bien, y bueno, pues entonces tenemos, el Inter tiene futbolistas, en fin, no te lo voy a descubrir, a Brozovic, a Bastoni, en fin, a todos, a todos los que tiene, a Varela, a Cesco, a Lautaro, en fin, todos los que tiene. Y ya estamos hablando de Payán, ¿no? Porque Lautaro y Cesco, y menos mal que se ha ido el otro, se ha ido el Lukaku, sí. Pero claro, estos dos, si les das una oportunidad, lo más normal es que te vacunen. Y sí, entonces, sí. Claro, ahora a ver cómo haces tú dos o tres goles y remontarle al Inter de Milán si se te pone dos veces por delante remontarle el partido. Estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Sí, también te partes difícil al Madrid, ¿eh, Minguella? ¿A Europa?
Sí. También te partes difícil, sí, ¿eh? Es difícil porque es un equipo también fluix. El Madrid defensivament es muy fluix. Y ahí, como dijo el Poli, dos jugadores que han jugado 48 horas abans,
sí. Claro.
Amb la selecció, que a més, quan juguen amb la selecció els sud-americans, donen el 110%.
Són batalles, són batalles.
Totalment.
Són batalles i tot sí, això. Sí, sí. Arribar aquí i a més, centrocampistes, no un davanter que l'havia tocat tres pilotes. No?
Sí, sí, sí.
Hi havia un moment que el Madrid donava la sensació que estava mort.
Però si no podien volver, José, tu lo viste, parte, no podien.
Sí, que estava muerto, parecía que l'equip, bueno, lo que pasa ya luego, claro, jugava contra el Celta, y bueno, inicios y el otro, y nada, no sé qué. Bueno.
¿Sabes la suerte que tuvo? ¿Sabe la suerte que tuvo ayer el Madrid? La suerte que tuvo para mí ayer el Madrid, que el Celta llegó a un momento que se pone a intercambiar golpes. Y si tú con el Madrid te pones a intercambiar golpes, igual que con el Barça, con los futbolistas que tienen, la calidad que tienen, lo normal es que termine... Es que el Madrid remató ayer 11 veces dentro de los tres palos y dos fuera. 11 veces.
Porque esta es la característica del entrenador. El entrenador del Celta fue campeón con Racing,
sí,
después de muchos años, y tenía al Internacional de Porto Alegre líder en Brasil. Y cuando se fue al Celta, se pasó no sé cuánto tiempo que no ganó ningún partido.
Quiero claro.
Decir que esta manera de jugar, esta tensión y todo esto, se la pone ese entrenador. Lo que pasa es que luego hay que tener jugadores.
Claro,
y el Celta
claro.
Tiene una plantilla muy justita y con jugadores de Suárez. Bueno,
jugadores.
No, pero es que fíjate, mira, el equipo que sacó titular ayer estaba, escúchame, Denis Suárez, creo, Brais Méndez, Iago Aspas,
buenos
Santi Mina.
Es
que claro, futbolistas para jugar al ataque Cervi, sí, para sí, jugar claro. Al ataque todo, no para defender ni para recuperar balones.
Bueno, pues, entonces, claro, por eso hicieron dos goles, pero claro. Luego le metieron cinco.
Claro, exactamente, tal cual.
Señores, no, que lo dejamos aquí.
Cuando se fue Tapia. Señores,
a disfrutar de la jornada
siempre.
Champions, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Seguimos.
Torna a la Champions i arriba al Bayern amb els seus fantasmes. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, a partir de les 9 de la nit, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Bayern de Múnich.
Rubén Martín, Elena Condis,
Joan Batllori,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda. A veure, probando, 1-2.
Hola, Joan, bona tarda.
Ara sí, bona tarda. Qui ha provat d'estar, Quique? De treure com a mínim un puntet l'Espanyol.
L'Espanyol va fer la millor primera part de tota la temporada.
Molt bona primera part,
1-0. Al descans hi surten Lemar, Condobia, Lodi, Cunha, Joao Félix, i l'Espanyol no va saber reaccionar. No va ser un equip com el de la primera part a la segona part. Jugadors que van sortir sense esma, com Keydi Vare, sense encert, Darder mort físicament, i el debut d'un xaval de 19 anys, Lluís Requesens, que va posar molta voluntat i, escolta, ja ens en alegrem molt. però va patir molt amb Lemar, Joao Félix i companyia. En fi, l'Espanyol dos punts, ja ha fet un gol, RDT, després d'una centrada espectacular d'Embarba, debut d'Aleix Vidal i un Vicente Moreno que, evidentment, va comentar aquests 10 minuts afegit.
No opino, al final eso lo decide el árbitro, me puede parecer mejor o peor, pero poco va a cambiar, ¿no? Bueno, no sé exactamente lo que se habrá perdido, pero sí es verdad que no siempre se ven 10 minutos en un partido, ¿no? de descuento, pero ya digo que totalmente respetuoso en la decisión del árbitro de añadir 10. Esperemos que siempre sea igual cuando nos interesa a nosotros o venga a favor nuestro, ¿no?
El Mallorca Espanyol de fa 15 dies ens van jugar menys minuts de temps efectiu de joc que en l'Espanyol Atlètic de Madrid d'ahir. Aquell dia a Son Moix es van afegir 5 minuts més 2 per l'expulsió de Sergi Gómez. I ahir 10 minuts. Bé, l'Atlètic de Madrid va apretar molt i va acabar fent un gol. Va debutar aquest noi de Tarragona, 19 anys, Lluís Requesens.
La veritat, no m'ho esperava. Era una mica veritat. Em van avisar que Calero igual no aguantava els 90, però és com que fins que no estàs dins, no t'acabes de creure, no... Se passes de segona ref, que al final són unes quantes divisions, a jugar contra els campions de Lliga. Un escenari perfecte per debutar, jo crec, amb l'afició...
Requesens.
Lluís Requesens, sí, home, hi ha dies per debutar, però sempre recordarà aquest dia. L'Espanyol ha entrenat aquest matí per tal de preparar el partit contra el Betis de la propera setmana. Comença, Joan, a la gent a inquietar-se. No pel joc, no per les sensacions, no per l'equip, però
punts.
Dos punts són molt pocs.
Sí, sí, s'ha de començar a guanyar.
Sí, s'ha de començar a guanyar, però clar, és que la banqueta d'aquest home...
No, l'Atlètic de Madrid té molt.
Això de l'Equipo del Pueblo i de més, ja em perdonaran, però ja no m'ho crec. A una reunió que es van sotmetre tots els entrenadors el dia abans de començar la Lliga, Velasco Carballo li va dir a tots aquests entrenadors que utilitzarien molt el joc efectiu per tal de compensar a l'afegit. Bé, doncs 10 minuts a mi em semblen molts, tot i que sí, es van perdre 5 minuts pel gol anul·lat a Lemar i els canvis i tal, però bé, si ho fan en un partit ho haurien de fer en tots.
Tenim el Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
10 minutos fueron muchos o...
Son no, muchos, no, fueron ¿no? muchos, para mí fueron muchos,
para mí también,
la norma no es esa. Otra cosa es que los 10 minutos los utilizará el Atlético de Madrid para ganar y nosotros para no perder, que eso es otra historia distinta. Y
no podíamos dar un paso, Javier.
Por eso lo que te digo, que una cosa es llegar mentalmente y físicamente bien, como llega el Atlético, a físicamente y mentalmente mal, como llegamos nosotros los últimos 10 minutos. Y ya está, no supimos jugarlos y así no fue. Perdimos al final 1-2, creo que de manera injusta, porque hubiera sido más justo en 1-1. Y estamos, yo tengo las sensaciones encontradas, sinceramente.
Sí, porque el equipo da buenas sensaciones, o como mínimo entramos de partidos o en partidos enteros, pero es que miras, claro, tienes dos puntos.
Es que hace dos años tenemos menos puntos, ahora tenemos menos puntos que hace dos años con Gallego.
Sí, que ganamos en Vitoria de milagro.
En
Eibar, no sé dónde fue.
Pero si tú haces un análisis numérico, estamos peor que hace dos años.
Es evidente.
En la octava jornada echan a Gallego después de perder con el Mallorca. Ahora nos toca Betis, a la vez en casa, Sevilla y Madrid.
Campo el Betis es muy difícil. Luego, claro. El de l'Alavés sí que sé, ja lo tienes que ganar.
Clar,
sí o sí. O
sigui, el problema
final.
És que estem parlant de finals de la jornada, no. A la jornada 6.
Sí, sí.
I a mi això no em fa cap gràcia. Per cert, es confirma el que vam dir aquí, diverses setmanes de baixa per Puado, Javier,
Sí, sí, es que yo no entiendo por qué no se le dio descanso en su momento. Igual que el tema de Oscar Gil.
El chico quería jugar.
¿Qué?
El chico quería jugar.
Bueno, me parece muy bien. También quería jugar Pau Torres y Emery le dio 15 días de vacaciones. Y también quería jugar Pedro, o como se llame, Pedrito, como se llame...
Pedri.
Y le dieron vacaciones también. Claro, es sí. Que a mí me parece eso. No, es que el chico quería jugar. Bueno, y yo también quiero jugar con el Español, y no juego. Y quiero ser presidente del Español, y no lo soy. ¿Qué importa, el colectivo o importa el tema individual?
Sí, porque a lo mejor arreglas un partido y luego pan para hoy y hambre para mañana,
claro,
¿no?
Claro, yo repito, yo confío en Vicente Moreno, pero cuando lleguemos a la octava jornada vamos a analizar cómo llegamos. ¿Es mejor equipo que hace dos años?
Sí, eso seguro.
Cierto, cierto. Pero a mí este equipo me da un miedo mental. Porque lo que nos pasó ayer ya nos había pasado en primera división hace dos años. Llegar al final con un empate o ganando y al final el miedo te hace perder. Mm. ¿Tú te acuerdas, Quique, el partido Español-Valencia de hace dos años con Machín?
Sí.
Igual, 1-0, una gran primera parte. Nos marca el Valencia, le anula el gol por una mano de Mangalá. Llega el penalti de Víctor Gómez.
De Víctor Gómez, sí.
Y luego nos marcan el 1-2 porque estábamos muertos ya. Mentalmente estábamos muertos. Pues mira, es el mismo equipo. Es el mismo equipo con un par de jugadores distintos. Y es un miedo que tengo y por eso tengo las sensaciones encontradas o los sentimientos encontrados de todo lo que puede pasar. Así que...
Esperem que ben aviat el bon futbol que ensenya l'equip en determinades fases dels partits es tradueixi en bons resultats també. Ho anirem comentant. Javi, gràcies.
Buenas tardes.
Adéu, Quique, que vagi
bé. Adéu, falta una victòria.
Sí, senyor. També li falten victòries al Girona. Ahir, nova derrota, 2-0 al camp del Màlaga. Van tres derrotes seguides i un punt dels darrers 12. La cosa es posa lletja. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs segueixen les males notícies pel Girona, que encadena tres derrotes consecutives. Dos gols de Paulino van sentenciar un partit on els blanquivermells no van poder comptar amb Estuani per un problema al pubis, però no és excusa. La realitat és que van ser molt inferiors al Màlaga. A la segona part van millorar en part gràcies als tres canvis que va fer Mitchell en el descans i es va equilibrar la possessió, però tot i així no van ser capaços de capgirar el marcador. Mitchell reflexionava sobre la derrota després del partit.
La sensación de la primera parte me ha dejado muy, muy tocado. Es quizás la peor sensación que he tenido desde que estamos aquí en la competición y eso me duele mucho porque no he visto un Girona reconocible. Y es duro tres derrotas seguidas, pero esto acaba de empezar y creemos que le vamos a dar la vuelta.
L'entrenador va acabar expulsat a la segona part, una expulsió que ell mateix qualifica d'excessiva, però que farà que es perdi el partit de dissabte contra el Valladolid. Amb 4 punts dels 15 possibles, el Girona tanca la jornada en zona de descens, una posició en la que no es trobava des de la temporada 2013-2014.
Molt bé, 10 minuts per les 4, Gil, de la jornada de la primera federació, que destaquem?
Doncs que ha canviat una mica la classificació, i que després de 3 jornades trobem el Nàstic en zona de playoff. Nàstic 2, Betis B 0, després dels gols de Bonilla i Edgar Hernández. Idíl·lic, el moment dels de Raúl Agné.
Estem parlant de 3 partits de lliga, 3 partits de porta 0, amb molt poques ocasions. Espectacular.
Reivindicació del Cornellà, golejada 4-0 als Jazires per sortir de la zona de descens, amb 2 gols, un de penal d'Albert Dorca.
Està bé els 2 gols, però el més important és que hem guanyat. Necessitàvem una victòria, necessitàvem pues, transformant el camp, el que estàvem fent durant la setmana. Hem treballat molt fort, han sigut setmanes dures per els 2 resultats anteriors. I crec que mereixíem un partit així, una victòria merescuda, àmplia, i crec que l'equip ha fet un pas endavant i ha sabut marcar gols i no patir per mantenir el resultat.
I qui entra en zona de descens és el Barça B. Barça B 0, Unió Esportiva Costa Brava 0. Li queda feina per endavant a Sergi Barjoan.
Tenim que seguir, i tenim que treballar i tenim que... Sobretot, jo crec que el més important és reforçar. Reforçar els nanos, veure que s'està treballant bé defensivament. Avui tenim un equip davant que treballa molt bé l'estratègia i els hem neutralitzat, i que això és important també de fer-li valorar els nanos i després de cada porteria seguir.
Derrota de l'Andorra al Carlos Belmonte, d'Albacete, i tercer empat del Sabadell, ara 1-1 al camp de l'Alcoyano.
I tanquem el bloc dedicat al futbol, amb futbol femení, que hem tingut aquest migdia al sorteig de la fase de grups de la Champions. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, el Barça ja coneix els seus rivals de la fase de grups de la Women's Champions League d'aquest any. El conjunt blaugrana corresponent al grup C s'enfrontarà a l'Arsenal, Hoffenheim i Koch de Dinamarca. En total hi ha 4 grups de 4 equips i els 2 primers de cada grup seran els classificats per passar als quarts de final. La competició començarà el 5 d'octubre amb una fase de grups que constarà de 6 jornades i que s'allargarà fins al 16 de desembre. Recordem que la final es disputarà al Juventus Stadium de Turín el 22 de maig. I així ha reaccionat el tècnic Jonathan Giraldez respecte al grup que li ha tocat.
El format és interessant perquè és una fase de grups amb equips que ja han guanyat en les fases prèvies, crec que amb més nivell que les temporades passades, i aquest nou format doncs, és un atractiu per nosaltres per aquesta temporada per poder revalidar el títol.
Les vigents campiones intentaran revalidar el títol de Champions davant d'uns rivals que també tenen molt potencial, com són l'Arsenal o el Hoffenheim. I pel que fa al Real Madrid, que és el primer cop que participa en la competició europea després de guanyar el Manchester City, es medirà el grup B amb el PSG, Breidablik islandès i Kharkiv d'Ucraïna.
Gràcies, Andrea.
Gràcies.
Fins aquí al futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, que ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar...
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, porque con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo. Pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más en la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet, ara, Esports Cope. Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Se le escapó al Barça una final, la final de la Supercopa, que la tenía en el bolsillo.
Durísima derrota, te diría, ¿eh? Porque sí, perder un título siempre duele, John. Pero cuando lo pierdes contra el eterno rival y escapando 19 puntos... Mm. Bueno, ya sí que Vicius tenía un cabreo espectacular. Se volvió a repetir la final de la anterior edición. 83-88 ganó el Real Madrid al Barça. Cuarta Supercopa consecutiva para los de Pablo Laso, pero, como digo, con la diferencia de que esta vez el trofeo se podía venir para Barcelona. De 19 llegaron a ganar los de Jessica Vicius y empezando el último cuarto, 9 arriba, de ahí que la frustración sea aún mayor. Escuchamos al técnico lituano.
Positivo ahora mismo es cero. No hay que mentir, hemos regalado un título a nuestro máximo rival. ¿Qué positivo podemos sacar de esto? Cero. No se hace estas cosas.
Destacando sobre todo los silencios que tenía la rueda de prensa de Jessica Vicius. La falta de acierto en el tiro de tres para el Barça y enfrente un Sergi Llull espectacular, que lideró la remontada, fueron aspectos clave para el Real Madrid para que se llevara hasta final.
Triple no entra, tú puedes perder un cuarto 12-16. Hemos perdido un cuarto 12-26. Quiere decir que le hemos dejado escapar muchísimo a derecha a ellos. No hemos respetado nuestras reglas y... La verdad, una de las excepciones más grandes desde que estoy aquí.
De las mayores decepciones, dice Jessica Vicius. Lo cierto es que este fin de semana arranca la ACB y veremos si con las sensaciones del equipo hay un bajón psicológico o no, porque la Liga Catalana ya pasó factura y esta Supercopa también. Pero bueno.
Gracias, Miguel.
A ti.
Se li escapa la Supercopa al Barça de bàsquet i també se li va escapar la Supercopa d'hoquei patins al Barça davant del Liceo. Paula.
Sí, el Barça va deixar escapar i la Supercopa d'hoquei. Els d'Educastro van perdre per 3-2 contra el Liceo en un partit on els blaugranes van generar més ocasions, però tot i els dos gols d'Elder Núñez i Pau Bargalló, les tres faltes directes convertides dels gallecs deixen el Barça sense el títol. El nom de la final, sense cap mena de dubte, és el de Jordi Adroer, que va ser l'autor dels tres gols del Liceo. Educastro expressava després del partit l'orgull cap al seu equip, tot i la derrota.
Hem jugat un magnífic partit. Sé que el que compta és el títol, però també sé que és el que... probablement és més important, que tot i perdent no em canviava de vestidor avui. Estic orgullós de l'equip, de com han jugat, de com han fet, de com han estat capaços de traslladar tots els principis del joc a un partit molt gran. I a vegades es perd, jugant molt bé.
El Liceu, doncs, s'emporta la tercera Supercopa de la seva història, igual que ja es va emportar a la Copa també contra el Barça el passat juny, precisament amb el mateix resultat d'ahir. Els blaugranes ara s'han de centrar en la primera jornada de la Lliga Hoquei, que jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre contra el Voltregà.
Hail, superstar!
Anda, que Manolo Lama
iba a dejar escapar al hombre más feliz del mundo.
Yo pensé, Dios, se parará. No, no se para, pega un salto y entonces me lo encuentro de cara. Tú imagínate la alegría que me da a mí que lo celebre Vinicius conmigo. Impresionante. Al que se lo diga, bueno, esto es el mejor regalo que tengo.
Clar que sí, no el deixava anar, eh? No el deixava anar.
No, hombre, tu diràs. No el deixava anar, eh? Per deixar-lo anar. Sí, sí. Per cert, no sé si la policia va multar a part a alguns dels seguidors que estaven abraçats a Vinicius. Es diu Agustín Caro, aquest, i és, evidentment, l'home més feliç del món. És el senyor de cabells blancs, eh? Dels que, de tots els que abracen a Vinicius, és el senyor de cabells blancs que supera a l'altre senyor de cabells blancs que un dia va aplaudir un gol de...
I de bigoti,
que va aplaudir un gol de Ronaldinho al Bernabéu. Última hora per rematar-ho. Dates de la Vuelta Ciclista a Espanya 2022, començament 19 d'agost, tancament 11 de setembre. Els Mossos certifiquen l'existència de, com a mínim, 4 comptes de Twitter associats al tema del Barça-Gate. Mario Fernández deixa la selecció de Rússia.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes Esports Cope, quin sistema ha d'utilitzar, comandamà? Aposteu per la defensa de 4, el 62%, pels 3 centrals. El 38% en clau espanyol. Per què va perdre ahir l'Espanyol? Per una mala segona part, 46%. Pel potencial de l'Atlètic de Madrid, 31%. Per l'afegit de 10 minuts que va decretar l'àrbitre, 23% dels vots. Arribarem a les 4 de la tarda, més esports cap a les 7 i 10. A la Linterna Catalunya, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.